I stepped out of Mississippi when I was 10 years old with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.
Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos minuts i seran dos quarts de nou. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i de la Blanca Aranyó a la producció. Comencem en aquest divendres 11 de març el temps d'anàlisi de l'actualitat. El 12è aniversari dels atemptats que es van produir a Madrid aquell terrible 11 de març de 2004 és notícia avui. La commemoració novament unitària en línies generals ens obre una reflexió molt important. No hem de perdre de vista que el problema de fons és que els terroristes, en aquest cas els que puguin tenir una inspiració islamista radical, que és una deformació de l'autèntic islam de la pau, s'ha d'estudiar a fons per anar a les arrels, evidentment sense entrar en cap mena de justificació dels crims. Dit això, és molt important també separar el terrorisme de les suposades qüestions de fons que pot tenir aquesta pràctica criminal. Hi ha un problema internacional que ha provocat el creixement de Daesh, abans Al-Qaeda i també ara Boko Haram, per exemple, o altres grups. Però el que fan és una altra cosa ben diferent. És la perversió més gran que ha conegut mai la humanitat en la seva història. La commemoració de l'11M, avui, mostra que es va deixant de banda a poc, afortunadament, les discussions bizantines sobre la gestió que el govern d'aleshores va fer, sobre la possible influència d'aquella massacre en les eleccions generals de 3 dies després, sobre les investigacions periodístiques, sobre el judici, sobre la resolució de tota la investigació de la justícia i sobre altres temes. Allò que és important és que 193 persones van fer en aquells trens de Madrid el seu últim viatge. Són víctimes, com totes, innocents, i avui les recordem a elles i a totes les víctimes del terrorisme, vingui d'on vingui. A partir d'aquí, serà bo que els qui estem a favor de la pau, que som la majoria a Catalunya i al conjunt de l'Estat, sapiguem aprendre dels propis errors, també, a l'hora de concebre això. Sempre errors, això sí, molt inferiors al gran error comès pels qui van matar avui fa 12 anys i van estendre l'horror, la mort i la destrucció a milions de persones. Avui ens acompanyen per analitzar l'actualitat Teresa Carreras, periodista, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Gràcies, i també tenim amb nosaltres el doctor en oftalmologia, Joan Carles Reiteri. Bona tarda, doctor Reiteri.
Hola, bona tarda.
Bé, de l'homenatge a les víctimes de l'11M, de la commemoració d'aquest 12è aniversari, hem de destacar que hi ha hagut unitat, però també hi ha hagut algun comentari, per exemple, de Pilar Manjón, la presidenta de l'Associació de Víctimes de l'11M, que ha entrat una mica en les crítiques als qui, per exemple, abusen, ha dit a les xarxes socials, del terme apologia del terrorisme, ha entrat en les crítiques que hi ha hagut aquestes últimes setmanes, aquells titellaires que per Carnestoltes doncs, van fer suposadament una mena d'apologia del terrorisme, però potser amb una reacció judicial i policial desproporcionada, pel que sembla. Bé, però potser jo era el moment de parlar d'això avui, aquesta
no
és la pregunta.
Jo crec que des de l'on no era el moment, però jo sí que vull aprofitar el moment per dir-te que m'ha agradat molt aquesta editorial. Que
ai, gràcies. No pretenc això, però vaja.
No, perquè m'hi sento com molt identificada.
Gràcies. Intentem que s'hi sentin identificats tots els oients, sí? També. Sí.
Jo, com a tertuliana,
gràcies,
sento, i m'agrada que s'hi sentin molts oients. Però això de parlar de l'islam de la pau no és molt habitual, perquè es confon moltes vegades. Doncs l'islam sempre és de la guerra, i jo penso que no. I també separar el terrorisme de les qüestions de fons que porten a la gent d'allò és, em sembla, algo molt important. Em sembla que és un aniversari més i que realment és important destacar aquesta unitat. I jo d'aquests comentaris no en faria molt de cas, particularment.
Cada any que passa també està més lluny, no?, la tragèdia.
Uh-huh. Sí, jo crec que l'important és això, en recordar-nos d'aquestes persones, de les famílies que ho han passat molt malament, i de la senyora Pilar, bueno, ja és habitual amb ella voler donar la nota, no?
Sí.
Sempre ho ha fet i ho continua fent. Jo crec que és una cosa que li va dintre el seu caràcter. Però l'important no és això. L'important és que aquesta gent doncs, va perdre la vida d'una forma inesperada, sense cap culpa, i que les seves famílies també van patir molt, no?
Entre ells la mateixa Pilar Manjón,
sí,
que és familiar
de... Sí, però ja dic
que això no treu que...
Però moltes vegades una desgràcia pues, a algú li pot portar pues, bueno, pues, a reafirmar-se com a persona, jo què sé, pues, mediàtica, no? I veure altres facetes. A mi em sembla una mica trist, això, però bueno, hi ha gent que s'ho pot portar d'aquesta manera i, bueno, i és una forma, no? Però la realitat és que darrere d'això doncs, hi ha molta gent que ha patit, moltes famílies, i crec que és un dia per recordar-nos en d'elles, no? I si, bueno, si som creients, doncs, per pregar per aquestes famílies, perquè encarin el seu futur doncs, d'una forma més optimista, sense pensar doncs, en el que els hi va passar, no?
De les declaracions que hi ha hagut a l'acte unitari a les 9 del matí a la Puerta del Sol de Madrid, potser la imatge del president del govern espanyol en funcions, l'alcaldessa de Madrid, la presidenta de la Comunitat de Madrid, altres personalitats, líders polítics, és una imatge d'unitat que, com a mínim, en un acte com aquest,
sí.
És
que no, no, no respon a la poca unitat que hi ha política.
Això anava a dir, perquè el moment actual no mostra cap imatge d'unitat.
No, però jo crec que és bo.
Però jo crec que és
hagi,
bo.
Perquè una cosa és la política. De que,
certament,
bueno,
certament, és diferent.
És diferent, clar. I l'altra és pues, aquesta desgràcia que va passar, aquest atemptat contra tot el país, pràcticament, i que també tot el país es va volcar a ajudar amb aquestes persones, pensessin el que pensessin, fossin d'un color o d'un altre, volguessin separar-se del país o no. Vull dir, tothom estava a punt per ajudar i per fer el que faci falta, i això és una cosa molt bona i que ens honra a tots, penso jo, i que efectivament pues, a l'àmbit polític pues, va per una altra via, no? com ha de ser, penso jo. No?
Ara bé, en l'àmbit polític i en el moment actual, concretament en l'àmbit espanyol, es demana, potser des de la ciutadania, ara no entrem a posicionar-nos nosaltres com a Ràdio Estel, però es demana una miqueta més d'esforç de consens o de buscar un pacte, que de moment no s'ha assolit. Avui fa tot just una setmana estàvem aquí seguint en directe la segona votació d'investidura, tenint molt clar que també sortiria que no.
Sí, sí, jo penso que realment si els polítics pensessin amb els electors que els porten en el lloc on estan, otro gallo cantaria, com es diu en castellà. Crec que no hi deuen pensar, perquè ni el ritme que imprimeixen a la gestió política és l'adequat. És a dir, la gent volen que els hi solucionin els problemes que tenen, i els polítics estan allà per fer gestió i no en fan.
Sí, no, jo estic totalment d'acord amb la Teresa. Crec que cada dia que passa pues, és un punt negatiu envers els polítics, no? Que no són capaços de buscar consens. Això realment és a mi em faria vergonya. O sigui, estar en un Parlament que m'han escollit i no sàpiga utilitzar doncs, la dialèctica i convèncer l'altre per posar-nos d'acord amb els punts que ens podem posar d'acord per tirar el país endavant és molt trist. Vol dir que realment ens falta molta maduresa en aquesta democràcia. I també per part de totes les institucions, no sols el Parlament, el rei també tindrà que veure. Si el rei no treu... No soluciona això, i l'única solució que diuen fem unes altres eleccions que acabaran igual que les que estem ara, o sigui, serà más de lo mismo, amb més gasto, realment és no pensar en el país i pensar en els seus propis interessos, els seus propis partits. Això realment és trist, eh?
S'ha de dir que...
Per perpetuar-se.
Sí, per estar allà dalt.
Per estar allà dalt. No. Uh-huh.
A més, després de la investidura fallida que va culminar-se divendres passat, i tot i que hi ha la possibilitat de fer noves sessions d'investidura fins al dia... concretament, si no recordo malament, 1 o 2 de maig, i de moment no es mou ningú. Tant Pedro Sánchez com Mariano Rajoy estan en el mateix discurs.
Jo en aquests casos
aquí
seria...
s'han de repartir una mica la crítica.
Si realment
no
surt res, i jo seria partidari de fer un impàs, no de fer unes noves eleccions ara, perquè sortirà el mateix, o dos amunt, dos a baix de l'altre, vull dir que no ens solucionarà res. El que sí que pot solucionar és dintre de 2 anys fer unes eleccions. Llavors, en aquests 2 anys, fer un govern... de tècnics, de qui sigui, agafar, doncs, un deia, no sé si ho van dir aquí, d'agafar el Solana o agafar qui sigui, però uns tècnics que portin el país a sortir...
Cap a qui ho ha de decidir, això?
El rei.
El rei pot proposar... No és que ho hagi de decidir, pot proposar-ho.
El rei
sempre ho decideix el Congrés.
Tindrà galles suficientes per fer-ho? Perquè això seria pensar en la ciutadania. I no,
però ara ja els hi ha dit que es prenguessin el seu temps.
Encara no ha dit l'última paraula, sí. De moment ha donat un temps al rei.
Ha dit que es prenguessin el seu temps.
No ha obert roda de consultes, però tampoc ha proposat un candidat alternatiu.
Si al final acabem amb unes eleccions, crec que és un fracàs de la democràcia. I crec que estaria bé que la gent s'abstingués d'anar a votar.
Bé, doncs una proposició una mica radical, senyor Reiteri.
Vull dir, ja han votat, ha sortit això. Ara espavileu-se, feu el govern.
L'entenem, senyor Reiteri, però les eleccions sempre són un mecanisme democràtic en el qual no podem dir que la gent
voti. Quan comporta tanta despesa, jo crec que és inclús immoral.
El que vostè diu, això sí, reflecteix, i la senyora Carreras estarà d'acord,
sí.
Un cert estat d'indignació de la gent, que es pot plantejar això.
Sí, jo crec que sí. El que passa que em sap greu haver d'escoltar i no dir res, callar per no dir res, el que diu el senyor Reiteri. Vull dir, realment és veritat. No pot ser que passin tant de temps i que no es posin d'acord en solucionar les coses i que llavors es facin altres debats, com el de la pobresa aquí, que llavors no tinguin tan poca xitxa, com es diu normalment, m'entens?
Jo voldria...
Sí,
digui,
no, és que és un tema que no té res a veure, però ja que hem fet una... Això, avui és el dia també de la... Se celebra, no sé quants anys, de la caputxinada.
Sí, aquests 3 dies, de fet,
aquests
del 9 dies, a l'11
del
de març.
9 a l'11.
N'hem parlat aquesta setmana a Ràdio Estel, però li agraeixo que tregui el tema, perquè...
Penso que ha sigut interessant.
Avui hi ha hagut un acte important a les 12 del migdia.
I finalment aquesta signatura, que ja és hora que s'hagi fet, no sabia jo que estigués pendent, del rector perdonant...
Les
sancions que es van imposar en aquell moment. Bueno,
molt bé. El rector actual de la Universitat de Barcelona, Didac Ramírez, ha signat la revocació de les sancions que aleshores el sistema polític franquista va imposar. Recordem que la caputxinada va ser una tancada d'estudiants... Per crear un sindicat. Els caputxins van acollir hospitalàriament això, pel que nosaltres sabem. Hem parlat moltes vegades des d'aquesta casa amb Joan Botam, que era aleshores el provincial dels caputxins i actualment viu, gairebé amb 90 anys. Ens ha dit moltes vegades que aquí la clau és quan el règim, des de dalt de tot, se'n va assabentar del tot i la policia va encerclar el convent. No? Són uns fets realment de la nostra història, que parlant amb un caputxí ahir, Enric Castells, em deia van ser negatius els fets, però la perspectiva històrica els ha convertit en molt positius.
No? I tant.
Estan d'acord amb això?
Sí.
I per mi, sobretot, vull dir això de revocar les sancions està...
No, això és una cosa que es fa habitualment.
És un fet simbòlic, sí. Ja.
El Vaticà, per exemple, l'Església ho ha fet.
Ara
fa poc, bueno, fa bastants anys, però va revocar unes sancions que s'havien imposat quan es van d'alguna forma nacionalitzar les ordres com eren aquestes ordres de monàstiques, que també eren soldats.
Uh-huh.
Una ordre francesa,
sí,
no me'n recordo.
L'ordre de Malta... Bueno,
sí,
no.
una d'aquestes, doncs que el rei francès se les va apropiar, que devia molts diners, llavors, bueno, i quasi les van excomulgar i tal, una cosa que es veia que no era. Llavors l'Església, al cap de, no sé, 400 anys, va revocar l'excomunió d'aquestes persones que no havien fet res dolent, únicament que el que manava devia molts diners, els hi devia molts diners i els hi va prendre, no?
En molts segles d'història hem après també que la separació de la creença religiosa i del poder civil ha d'existir, no?
Ha d'existir, sí.
Òbviament.
Sí, sí.
Bé, seguim amb altres temes. Avui, amics oients, compartim el mirador de l'actualitat amb la periodista Teresa Carreras i amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri. S'han produït en les últimes hores unes declaracions creuades entre el ministre d'Exteriors en funcions, José Manuel García Margallo, i el vicepresident català i conseller d'Economia, Oriol Junqueras. Margallo ha revelat avui en una entrevista a Televisió Espanyola que la trobada del ministre Luis de Guindos i el vicepresident Junqueras a l'aeroport del Prat, una mena de trobada discreta però que va transcendir, com tots sabem, té a veure amb el fet que Standard & Poor's sembla que estava a punt de declarar la Generalitat en fallida, és a dir, d'empitjorar encara el bo escombraria, perquè ens entengui
que ja
tothom,
fet, que, sí.
Que ja ho ha fet, que el bo escombraria el tenim fa temps, però que no fos encara pitjor el que fos aquesta mena de notes que posen aquestes agències de qualificació. Ara no entrarem a valorar el que són aquestes agències, que pot ser discutible.
I tant, molt discutible, jo penso.
Però bé, en tot cas, la reunió la podem qualificar de positiva, tot i que ha creat crítiques, fins i tot al PP català, que no la va veure bé, aquesta reunió.
Sí, el senyor García Albiol va
per
fer
exemple.
Un tuit.
Sí, sí. També el vicepresident Junqueras, en una entrevista, en aquest cas, a RAC1...
A RAC1 aquest dematí.
Efectivament, ha demanat al govern espanyol que rebaixi els interessos del Fons de Liquiditat Autonòmica. Sí. En aquest cas, el govern català es mostra possibilista a l'hora d'intentar recaptar en el sistema encara de règim comú on estem, que no sabem si seguirem estant o no, però doncs, intentar gestionar l'economia. Això també és bo que sigui així.
Jo vull dir que a mi m'agrada molt la valentia que té el Junqueras, evidentment, perquè és el que té el paper més difícil d'aquest govern, que esperem que vagi endavant, en fi, és un govern constituït, i, per tant, ell ho tenia molt clar, perquè jo l'he escoltat en diverses conferències, com s'ha de fer per tractar el deute que té el govern català, que és molt elevat, i realment em sembla que és molt interessant com ho està fent, amb discreció, a poc a poc i bona lletra, d'entrada, doncs, per prendre mesures que permetin a la gent respirar una mica més. A mi em sembla francament interessant. I jo crec que el senyor Junqueras aquest matí, doncs, evidentment ha dit això que tu has explicat, Ignasi, però també ha explicat una cosa positiva per a la gent, que realment intentarien revertir les retallades i que, per tant, retallades ja no n'hi haurien més... perquè ara s'està parlant de que hi haurà noves retallades i quan l'amic Basté li ha preguntat no, nosaltres el que farem, el que ja hem començat a fer, ja hem mostrat un parell o tres d'exemples i per tant a mi això em sembla positiu, és a dir que a la gent ja no li interessa que els periodistes donem tant que posem tanta èmfasi en si realment la CUP i Junts pel Sí no voten igual. Això ja no interessa a la gent. La gent interessa anar endavant i que la gent trobi feina i que, en fi...
Sí, jo crec que això és important perquè també és una mostra més que el govern espanyol doncs no és un govern que posa pals a les rodes a l'economia catalana, perquè, entre altres coses, el seu PIB depèn de l'economia catalana, bàsicament, perquè és la comunitat que més exporta. Sí. Llavors, és un referent més, no? És a dir, bueno, doncs aquí hi ha gent que vol pensar de separar-se o no separar-se, però, bueno, Estats Units ens comporta que... Bueno, i el prestigi que té doncs, a nivell internacional doncs el senyor de Guindos, doncs que és evident, no? Doncs això, en aquest cas, ens beneficia. Quan algú vol dir alguna cosa, doncs sempre hi ha algú amb una mica de pes que va dir, escolteu, abans de dir alguna cosa, penseu-s'ho, perquè doncs, les coses estan d'aquesta manera. No? Jo crec que això és important, eh? És important.
Ara bé, senyor Reiteri, no tothom ho veu així, perquè també molta gent a Catalunya que està a favor de fer un pas o de la independència o d'un nou marc jurídico-polític o d'unes noves relacions amb la resta d'Espanya consideren que també aquests diners, doncs clar, surten dels catalans.
No, ja, però és que els números estan clars.
Bé, això és evident.
El creixement que ha tingut Espanya en aquests últims anys, mal que ens pensi que sigui el PP, o que sigui, ha sigut el més alt que hi ha hagut a Europa. En quant a PIB i en quant a creació de feina, clar que partia d'un punt de sortida baixíssim, desastrós, no? Sí, això és evident.
Cicles, econòmicament són cicles.
Sí, però els casaments també tenen cicles i no han crescut tant, vull dir estan parats, França està parada. Llavors, bueno, això amb aquest govern, des del punt de vista econòmic, li dona un cert prestigi dintre d'Europa, i aquest prestigi és el que han d'aprofitar tots, sobretot Catalunya, que és el que més exporta, escolta, perquè no ens posin pals a les rodes i no ens diguin que estem en fallida, i que hi hagi més gent que vulgui invertir aquí perquè vegi que és un país que tira endavant. No sé, penso jo, no?
Bé, i del que va ser la trobada entre el ministre de Guindos i el vicepresident Junqueras i aquesta possible nota encara més negativa de Standard & Poor's, creuen vostès que ha fet alguna gestió el govern espanyol? Perquè tampoc s'ha explicat del tot clar.
Jo crec que sí. No ho he comprovat, però tal com es veu funcionar el senyor...
La influència internacional
Guindos,
és més
el senyor
important.
De Guindos és el típic que segur que dos telefonassos i perquè és el típic senyor que si vingués aquí acabaria sent íntim amic de tots. Si és un personal molt diferent al resta de ministres que ha tingut el govern, no? Crec que, no sé...
És dels que està sortint, diguéssim, sí, més ben parats.
Sí, té una empatia diferent, no? Se'l veu...
Fins i tot es parla d'ell com a possible alternativa a Rajoy. Ja veurem, perquè això... els propers dies pot haver-hi això de nous noms, sí. si és que algú s'aparta de la cursa.
Jo no el conec personalment, però se'l veu amb capacitat suficient oberta per pactar amb qui sigui amb fi de tirar el país endavant, amb qui sigui, O sigui...
Sí, jo estic d'acord amb això perquè penso que és una persona que entén perfectament que no pot trencar ponts amb Catalunya perquè ell ja ho entén.
Bé, en tot cas, el procés té les complexitats que tots coneixem i ara, amb el dubte de la possibilitat de formar un nou govern a Espanya o de tenir noves eleccions, té la situació en un compàs d'espera, no? En això estem d'acord. Bé, seguim endavant i ens agradarà tractar més temes, a banda de la possibilitat que la senyora Teresa Carrés en vulgui treure de nous, que sempre estem oberts a
parlar de...
Per això la caputxinada, encara que no ho teníem a l'agenda, em sembla molt important, perquè n'hem parlat tota la setmana a Ràdio Estel.
Sí.
Recordar-ho avui també està molt bé.
Ho hem vist en els diaris, però m'ha fet gràcia el tema aquest de treure les sancions. Vull dir, sí. He pensat que era una bona cosa, perquè és un homenatge, un record, d'una cosa que va una mica més enllà, encara que sigui normal, com tu has explicat, en molts altres àmbits, però bé,
s'hagués
pogut fer fa molts anys i no s'havia fet.
Bé, parlem d'economia perquè avui hem conegut les dades de l'índex de preus al consum corresponents al febrer, sempre són entre el 10 i el 15 del mes següent, i avui ja les hem conegut, revelades per l'Institut d'Estadística, i atenció, que tenim una deflació tant en el mes de febrer com en tot l'últim any. Els últims 12 mesos tenim una inflació interanual negativa, una deflació interanual que és ara mateix d'almenys 0,5% a Catalunya i d'almenys 0,8% a Espanya. Són xifres rècord. Els experts consideren que aquesta inflació negativa tan allargada és dolenta perquè vol dir poc consum i alentiment econòmic, del qual molts dirigents es resisteixen a parlar d'aquesta aturada de la recuperació econòmica o de nova recessió.
Bueno, Draghi, el que intenta fer baixant els tipus d'interès és que això
remunti,
però ja va dit ell que és l'últim cartutxo que té el Banc Central Europeu. Vull dir, ara ja no queda més. Ara la feina l'han de fer els governs. Sí, els governs han de fer la feina de créixer, de crear treball i de crear riquesa. Llavors, jo crec que...
Ho han de fer, però no ho han de fer tot. La societat la formem tots, també, no?, d'alguna manera.
Sí, però vull dir, amb les seves mesures han de propiciar que hi hagi creixement, no? Això està claríssim. Ens estem japonitzant d'alguna forma, no? O sigui, estem entrant en deflació, que el Japó ja porta, no sé si 15 o 20 anys, no?
Clar, en algunes coses, tots els qui no som experts en economia veiem... Bé, també té avantatges, no? Van baixant els preus, els carburants, allò, posar la benzina al cotxe és més econòmic, però evidentment, al fons és negatiu, a part de ser negatiu.
És negatiu perquè frena la inversió. Llavors, clar, el Draghi el que fa és facilitar-la fent interessos zeros, però frena perquè si tu saps que una cosa que compraràs ara en 5 anys serà més barata, perquè ho compraràs ara. Perquè els preus aniran baixant.
Clar.
Llavors, es tracta de que no passi. O sigui, en principi, una inflació d'un 1 pues és correcta, un 2%.
L'ideal és una pujadeta petita cada mes, no?
Sí, i no pas anar a zero. El que passa és que em sembla que totes les xifres tenen que veure amb moltes altres qüestions, amb moltes altres decisions que han de prendre els governs, i realment, com diu el doctor, s'ha de fer una economia més àgil, s'ha de fer una economia fer una economia més àgil, una economia on, que s'utilitzin molt més les noves tecnologies, etc etc. I s'han de fer reformes. Això és el que diu tothom, però ningú en fa. En fa, o se'n fan poques.
Bé, avui també ens agradarà, i amb la presència de Teresa Carreras especialment, ens sembla adequat parlar d'Europa i de la seva gestió dels refugiats. També el doctor Reiteri segur que podrà dir la seva. Hi ha un acord entre la Unió Europea i Turquia a partir de la cimera de principis d'aquesta setmana, que no sabem si és que no s'interpreta bé des de totes les bandes, però ha obert encara més dubtes i, sobretot, ha despertat moltes crítiques al que és l'ànima d'Europa, no?
Exactament.
Aquesta Europa que ha de ser acollidora.
Sí,
em sembla que podem obrir una reflexió interessant en aquest sentit.
Jo, com dèiem abans de començar el programa, aquest matí he anat a un acte que ha fet l'eurodiputat Ernest Maragall, aquí a Barcelona, a l'Aula Europa, i ha estat molt interessant perquè ell realment li sap greu que Europa sigui tan poc política que tot quedi en mans dels estats, perquè ell mateix, un periodista, li ha preguntat i li ha dit, però si Europa no existeix. Aquí el que hem de mirar realment és què farà l'estat espanyol, en el cas nostre o un altre estat, a l'hora de les cimeres i quan es decideixin les coses. Perquè a ell li preguntaven, com a membre del Parlament Europeu, i ell diu, nosaltres som 750 persones, 51, i nosaltres anem debatent, però no hi ha res que passi. Per tant, Europa, com a estructura, les institucions tenen molt poc a fer en aquest sentit, no? I que, per tant, hem d'exigir des de la base als estats, als governs, nosaltres, que realment es compleixi, es doni allotjament a aquestes persones i que realment doncs, els valors de l'Europa que nosaltres hem defensat hi siguin.
Sí, sí, el que passa que això, una altra vegada, estem amb el mateix problema. S'aprofita a nivell espanyol, per exemple, per criticar el govern, no? El senyor Sánchez ja estava demanant-li al Rajoy que es mullés exactament i que digués si estava d'acord amb aquest acord que s'ha pres a Europa o no. Vull dir, per buscar un rèdit purament electoral, o sigui, no per solucionar cap problema,
llàstima.
No? És una llàstima, això, escolteu. O sigui, tornem a veure que s'aprofita tot per desgastar el contrari i no per ajudar amb aquesta gent, no? Per una altra banda, jo crec que hem de ser molt conscients del que representen aquests... O sigui, a veure, jo crec que és vergonyós que Europa es comporti com s'està comportant, però, bueno, Espanya, en concret, i Itàlia, durant molts anys han tingut aquest problema, molts anys, moltes pateres, molta gent que s'ha ofegat i que s'han acollit aquí, i Europa s'ho ha mirat des de fora, des de lluny, i sense implicar-se. I al primer moment que els hi toca amb ells, a la resta d'Europa, llavors posen les mans al cap i tots són problemes, ens hem de reunir. Escolta, que nosaltres tenim aquest problema de fa molts anys ens hem tingut que gestionar nosaltres mateixos. Vull dir, jo crec que en aquest sentit hi ha d'haver una reforma, o sigui, a nivell de que Europa... I quan dic Europa, m'estic parlant de França, Alemanya, Anglaterra, bàsicament, que són els països... Bueno, i els...
Però Alemanya ha fet bastantes coses.
Alemanya és l'únic, però Anglaterra ha dit que no, ha dit que se'n va.
Alemanya ha fet bastantes coses. La senyora Merkel ha hagut de canviar el seu discurs. Jo li veig...
I se l'està jugant, eh?
Se l'està jugant perquè hi ha molts partits que estan pujant. Perquè les coses, a mi em sembla bé que es facin, però s'han de fer bé, eh?
Bueno, jo estava a Alemanya el setembre passat, que era quan començava a arribar la gran munió de gent, i ella en aquell moment tenia un discurs molt diferent al que té ara mateix, un discurs integrador, un discurs de dir ajudem a canviar, aquesta gent ens ajudarà, faran que canviï la cara d'Europa, malgrat que no és un problema només europeu, el tema dels refugiats, i és així. Jo crec que no és només un problema europeu, però bé, tampoc Europa, que té 500 milions de persones, ha de poder acollir aquesta gent, no? Vull dir que no sé, jo penso que la senyora Merkel se la juga i Europa ha de reaccionar d'alguna manera, perquè també pot Europa assumir aquesta gent.
Segurament el fons no és fàcil tampoc, tot i que tots tenim molt clar que aquestes persones necessiten una ajuda i són pròfugs, ens ho recorda el Papa, són pròfugs, són persones que fugen de les guerres, requereixen un reconeixement especial, tot i que persones són totes les que pateixen, no? Però en aquest cas doncs és un patiment molt, molt dramàtic. Quina pot ser l'alternativa?
El que sí que...
Preservant els interessos dels països, també.
Sí, però jo el que, per exemple, critico és que realment Europa necessiti trobar un país tercer perquè l'ajudi a fer de tap. un país tercer que, evidentment, té els seus interessos, Turquia, i el que vol és que els turcs puguin entrar aquí sense visat. Oh. Això és el seu màxim objectiu.
Ja, però això és el que s'ha d'evitar al màxim.
Però això com s'evitarà?
Pues, bueno, Turquia no
la setmana vinent...
Que sàpiga jo, no és la Unió Europea, per tant...
No, no ho és, però...
Si poden vindre els turcs, també poden vindre els mauritans. No sé com...
No hem d'oblidar que s'ha utilitzat la negociació per a la futura integració de Turquia a la Unió Europea com a, com a part de les negociacions.
Ho té molt difícil, ho té molt difícil perquè ha de canviar moltes coses de dintre.
Sí.
Hi ha d'haver molta més llibertat, no ha de tancar diaris com va tancar l'altre dia. Vull dir, a veure, no, escolta, de què estem parlant? A veure, no.
La setmana vinent el tema aquest passarà pel Parlament Europeu, el tema dels visats.
Sí.
A veure què diuen. No tant l'acord global com el tema dels visats. Espero que el Parlament Europeu s'hi posicioni.
Jo crec que la solució passa per, bueno, per solucionar un hi ha problema, no? Síria.
Sí, això és evident. Sí, sí, sí.
Perquè la gent no vol marxar, la gent vol estar al seu país.
Clar,
passa que, clar, si t'estan tirant bombes, doncs tens que marxar, no? Si tens nens... Però el tema
hi ha gairebé 5 milions de persones que han marxat del país. No és una xifra menor.
Perquè Síria era un país bastant normal abans.
Home, jo hi havia estat abans, i abans la gent, els catòlics, tota la gent de religions diferents, hi havia una harmonia increïble. Jo encara ho recordo allà, davant del zoco aquell, menjant amb un riu... I menjant,
era un país on es podia viatjar.
On es podia viatjar i viure i conviure. Perquè no era un país de on els catòlics estiguessin aquí.
No, es podia conviure. I des de que va passar a ser dels tres estats que deien els americans demoníacs, pràcticament, o el mal...
L'eix del mal, de George Bush.
Exacte, no? Pues, escolta, ja veiem que aquí hi havia interessos d'un altre tipus, no?
Sí.
Però que no eren reals, perquè ara sí que és l'eix del mal, ara sí que la gent ho passa, em sembla un infern, això. No?
És l'infern perquè està havent-hi una guerra terrible amb més de 270
milions. I per què ho van fer? Pues, no sé, igual volien vendre armes, o igual volien que hi hagués...
Bueno, les guerres sempre interessen, clar, els venedors d'armes, està clar.
No, no, però... Simple és, però és així.
Però és la realitat.
És la realitat. I això
és el que hi ha al fons.
Bé, una última qüestió que volem tractar avui amb Teresa Carreras, periodista, i amb Joan Carles Reiter i oftalmòleg, que és el ressò del ple monogràfic sobre la situació d'emergència social i sobre la pobresa, que es va fer abans d'ahir i ahir al Parlament de Catalunya i que va servir per aprovar 40 resolucions que inclouen textos de tots els grups sobre la renda mínima, els desnonaments, la pobresa energètica, l'augment de les beques menjador, la derogació de la reforma laboral. Aquí el grup de Junts pel Sí va votar en sentits diferents. Però vaja, hi ha hagut certa satisfacció prudent de les entitats socials que es van fer presents, entre elles Càritas Catalunya, la taula del tercer sector, Pobresa Zero...
Sí. Jo em vaig escoltar un tros i, per exemple, el diàleg de la senyora Crespo era tan diferent al que deien els partits. Era, la senyora Crespo parlava... Bueno, amb un sentiment i amb una determinació important. I aleshores, el que es va fer evident és que en l'anterior debat sobre la pobresa, la major part de les coses no s'havien complert. Per tant, jo espero que aquestes mesures, com a mínim, realment siguin un punt important per canviar. A la societat catalana hi ha molta gent que passa fam, hi ha molts pobres, i per tant aquesta ha de ser la primera cosa que s'ataqui.
Sí, sí, no, jo estic d'acord, el que passa que no estic d'acord que s'incorporin temes polítics com la reforma laboral i tot això. Escolti, aquí hi hauria molt que parlar, eh?
O sigui, bueno, si vostè la veu bé, la reforma laboral...
Que si toquem la reforma laboral, encara hi haurà més pobres i més paro.
Però jo estic segura que si ho van dir-ho...
A veure, no. O sigui, va ser
un context concret, tot
va... Que hi hagi... Com diu, perdona?
No, jo dic que...
Tot és amb la intenció de millorar la situació social, esclar, això ja ho sabem.
Hi ha coses que no la milloren, l'empitjoren. Llavors es diu, escolti, que hi hagi una renda mínima perfecta, que hi hagi menjar per tothom perfecta, que si algú no té treball tingui un mínim de sou perfecte, però la reforma laboral, que ha creat moltes, que ha creat feina últimament, abans de tocar, repensem-ho bé, eh?
Bé, acabem amb una notícia que és d'ara mateix. En el Congrés de la UGT es comença a votar ara, aquest vespre, el nou secretari general. Hi ha moció Álvarez. Màxima perquè Josep Maria Álvarez pot guanyar, però de moment no està clar. El seu principal rival és Miguel Ángel Cilleros, i tots dos es juguen aquest mateix vespre a la secretaria general de la UGT.
Álvarez té molts més avals que l'altre.
Sí. Però en canvi la cosa s'ha igualat pel que diuen els entesos. Veurem què passa, ho deixem aquí,
sí.
Perquè no ho podem dir, encara no s'ha produït la votació.
Exacte.
Gràcies Teresa Carreras i Joan Carles Reiter,
bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Són les 8, us deixem amb el programa La Veu dels